De más y mejor, una abrazada, mimos, cariñitos por un ex. ¡Muac!
Bona nit i benvinguts a l'emissió número 170 del Lletra i Música, un programa per escoltar lletres vestides de música. Des d'ara fins cap allà a les 10 en qui us parla, Francesc Massana i a Ràdio La Selva. Som al 105.8 de l'FM i a radiolaselva.cat i avui portem una lectura molt especial, una lectura d'una traducció molt recent que s'ha fet en català i que és d'un autor rus, Sigismund Krzyżanowski, un nom, ja veieu, bonic i fàcil de pronunciar, però, en fi, ara us explicarem una traducció de Marta Nin i res, que esperem no entrebancar-nos gaire. Això que deia de no entrebancar-nos era pel nom del, pel cognom de l'autor, vaja, que, si no recordo malament, és un cognom russificat però d'origen polonès. L'autor, aquest de Sigismund Krzyżanowski, és un autor de parla russa però d'origen polonès i té, és un autor molt poc conegut per tota una sèrie de coses que de fet vam explicar fa uns dies al dit llegit i escoltat de, del matí dels dilluns a Ràdio La Selva. I res, el cas és que Sigismund Krzyżanowski l'han traduït recentment en català, Marta Nin l'ha traduït i l'han publicat a Coma Negra, en un llibre, un recull que es titula El paper perd la paciència. I d'aquest, El paper perd la paciència, en llegirem un conte que es diu, que és el primer, el que enceta el volum, i que es diu Els dits fugitius. Dues mil orelles es van inclinar en direcció al pianista, Heinrich Dorn, mentre aquest feia girar tranquil·lament amb els dits llargs i blancs el seient de vímet de la seva cadira giratòria. Quan els faldons del frac li van quedar penjant del seient, els dits van fer un salt fins a la caixa negra del piano, on van trescar compassadament pel camí pavimentat amb tecles de marfil. Per començar, amb les ungles polides i brillants, van anar d'una octava aguda de do fins a les darreres tecles dringadisses i penetrants dels aguts. Allà els esperava una placa negra, l'extrem de la caixa del teclat. Els dits volien anar més enllà. Picaven de manera clara, distinta i intermitent les dues últimes tecles. Arreu de la sala, el públic va aclucar els ulls. Quin refilet! I de cop i volta giravoltant bruscament sobre les esmolades puntes enfondades amb una fina epidermis, van recular ben de pressa saltant l'un rere l'altre. A mig camí, els dits van alentir la marxa, tot triant, amb ponderació, ara una tecla negra, adés una tecla blanca. Amb un pas suau, però profundament marcat, sobre les cordes. 2.000 pavellons auriculars es van inclinar cap a l'escenari. Un familiar tremolor nerviós es va apoderar dels dits mentre es trobaven sobre els martellets que percudien les cordes a l'improvís. Aleshores van llançar d'una revolada a través de 12 tecles i van començar a tocar l'acord de sèptima menor, do, mi, bemoll, do, mi, bemoll. Pausa. Un cop més, amollant l'acord, els dits van arribar amb un pas vertiginós fins a l'extrem del teclat. La mà dreta del pianista va recular cap al registre mitjà, però els dits, bellugadissos, s'hi resistien. Passaven rebent. I en una cursa frenètica es van llançar endavant, endavant. El quart d'octava va llampegar amb una dringadissa. Les tecles suplementàries dels agluts van xerricar. La part negra que sobresortia del marc del teclat colpejava sordament les ungles. Amb una estrabada desesperada, els dits, juntament amb la resta de la mà, es van alliberar del canell del pianista i amb un centelleig del diamant del dit petit van saltar cap avall d'un bot. En saltar del teclat, els dits es van donar un cop dolorós als artells amb la fusta encerada del parquet, però sense perdre el tempo es van aixecar a l'instant, es van posar drets sobre les falanges i amb els escuts rosats de les ungles es van afanyar a sortir de la sala fent uns llargs saltirons com d'arpegi, del dit petit a l'anular, de l'anular de l'anular al dit del mig. El nas xato i enorme d'una bota els barrava el pas. Una sola bruta de sabata va trepitjar per uns instants el dit petit contra la catifa. Els altres dits van estrènyer el petit, esclafat, i es van esmunyir sota la cortina que penjava sobre el terra. Però tot d'una, la cortina es va aixecar, revelant dues columnes negres que s'estenien cap amunt. Els dits es van adonar que era la vora del vestit d'una de les admiradores de Heinrich Dorn. Amb una rotació de l'anular van fer un bot de costat. No hi havia temps a perdre. Per tot arreu se sentia un xiu-xiueig. El xiu-xiueig es va tornar batibull, el batibull en renou, l'enrenou crits, els crits brams i puntades de peu a terra. Agafeu-los, agafeu-los! Què? On? Una part de l'auditori va anar corrents cap al pianista. Estava desmaiat, amb el cos penjant de la cadira. La mà esquerra li havia caigut sobre el genoll. El canell buit de la mà dreta encara era el teclat. Però els dits fugitius no tenien temps per adorn. Treballant amb les llargues falanges, doblegant i redreçant els artells, s'acuitaven prestissimo per la cadira, per la catifa, en direcció al replà de les escales. Amb crits i xiscles, clavant-se cops de colze, la gent s'obria pas. Encara se sentia des de la sala. «Agafa'ls, agafa'ls! On? Què?» Però les escales ja havien quedat enrere. Amb un salt magistral, els dits van travessar el llindar de la porta i van aterrar al carrer. Les puntades de peu a terra i el guirigall es van acabar. Al seu voltant, la plaça nocturna i deserta callava, embolcallada amb el collaret groc dels llums dels fanals. Els dits, perfectament curats del famós pianista Heinrich Dorn, solien caminar només per l'ivori dels pianos de cua de concert. No estaven pas acostumats a deambular per terres molls i bruts. Ara, en trobar-se damunt de l'asfalt enganxós i fred de la plaça, trepitjant escopinades i bassals fangosos, els dits es van adonar de seguida que la seva desbandada era una completa bogeria. Un disbarat. però ja era massa tard. Al llindar de la llar abandonada ressonava un repic de soles i pals. Si tornaven enrere, els esclafarien. Prement el dit petit, adolorit, contra l'anular de la mà dreta, de Dorn, es va repenjar a la pedra rugosa de del guardacantó, de la vorera, per observar què passava. La porta de l'auditori va foragitar tota la gent i van tancar els batents. Damunt l'asfalt desert es quedaven els dits escapçats, sols. Plovisquejava, calia trobar un aixopluc on passar la nit. Els dits vagaven lentament per la calçada, endinsant la pell blanca i fina en bassals i regarons. Ara ensopegaven, adés relliscaven. Tot d'una, enmig de la boira va aparèixer retronant la llanta d'una roda i els va passar pel costat esquitxant-los de fang de dalt baix. Els dits amb prou feines van tenir temps d'apartar-se. Espolsant-se amb fàstic els esquitxos pudents, es van enfilar pel voral de la vorera amb les falanges tremoloses per a l'excitació i doblegades pel cansament, i es van posar a caminar arran de les cases construïdes paret en paret. Eren tantes? A l'esfera groga d'un rellotge van tocar les dues. Tots els batents de les portes estaven tancats, les parpelles de metall prisat de les finestres estaven abaixades. Un cop més, s'atensaven les passes tardanes d'algú. On podien arrecerar-se? A mig teclat de distància dels maons de la vorera, de l'avinguda, la flama d'una llàntia es bressolava amb el vent. Sota el llum hi havia una guardiola rectangular de ferro clavada a la paret. Per a l'església hi posava. No tenien cap altra alternativa. Es van enfilar amunt per les clivelles de la paret fins a un relleix del temple i del relleix van anar a parar la tapa inclinada de la guardiola. La ranura era estreta, però no debades els dits del pianista eren famosos per la seva agilitat i finor. Es van encabir dins la ranura i van saltar. A dintre era fosc, només hi veia un tènue guspiraig vermell que provenia de la llàntia i es filtrava per la ranura de la guardiola. Al costat del guspiraig hi havia un bitllet arrugorat de força valor. Enfredorits, els dits es van arraulir en un racó de la guardiola. Es van tapar amb el bitllet i ben cargolats es van quedar immòbils. Les articulacions els feien un mal punyent. Tenien picor a les ungles trencades, fetes malbé. El dit petit estava inflat i el cèrcol prim de l'anell li havia fet un tall profund a la pell. La fatiga els va passar factura. El guspiratge escarlata es bressolava d'un costat a l'altre. Les gotes de pluja rebotaven enèrgicament a la tapa de la guardiola amb el familiar moto perpetuo. A través de l'estreta ranura, mig aclucant els ulls maragda, el son observava els dits. sacsejant les articulacions entumides. Van aconseguir estirar-les i van mirar, de jeure, bé en aquell llit dur. El raig escarlata de l'alba entreteixia l'evanescent guspiratge de llum. La pluja va callar. Fent un parell de saltirons amunt, els dits van colpejar la tapa de la capsa, es van esmunyir cap enfora amb compte i es van asseure al visell humit de la guardiola. El vent de la matinada bressolava les branques sense fulles dels pollancres. A baix lluïen els bassals, a dalt s'arrossegaven els núvols. Per molt insòlita que fos la situació, l'hàbit d'una hora i mitja d'exercici matut i adquirit amb els anys els van empènyer a pujar a la cornisa de l'església i a posar-se a córrer metòdicament d'un costat a l'altre, a tall d'escala, de dreta a esquerra, i de dreta i d'esquerra a dreta, fins que els artells es van escalfar i van adquirir flexibilitat. En acabat, els dits van tornar d'un bot a la tapa de la guardiola, es van asseure vora la ranura i van començar a fantasejar amb el passat pròxim, però esquinçat. Ara ja hi encalentat sota una vànova de setí, després d'un bany matutí amb aigua tèbia i escumosa, i ara un agradable passeig per les tecles que cedien suaument al seu pas. Llavors els servicials dits de la masquerra els enfundaven un en un guant de camussa. Després el botonaven i Dorn els transportava amb cura dins la càlida butxaca de l'abric. De sobte els treien de dins la camussa i unes ungles fines i perfumades els tocaven amb un lleuger tremolor. Els dits s'estrenyien apassionadament contra les ungles rosades i... I de cop i volta una mà callosa amb les ungles grogues i brutes va fer fora de la ranura la guardiola els dits somiadors. Era una vella mig cega que tornava del mercat. Després d'haver posat a terra la cistella plena de paperines, es va tensar la guardiola i amb la mà tremolosa va cercar la ranura a les palpentes, disposada a introduir-hi la seva minsa aportació. Però just llavors una cosa suau i bellugada i se li va agafar un dit, el va tibar enrere un instant i va rodolar. De seguida es va sentir una fregadissa entre les paperines i tot d'una cinc dits humans sense humà es van expulsar de la farina, van saltar de dins la cistella i van sortir corrent per la vorera. La vella va deixar caure els diners i es va assenyar amb desfici moltes vegades mentre murmurava alguna cosa amb la boca desdentegada i tremolosa. Els dits van arrencar a córrer de llamborda en llamborda, xipollejant pels bassals i regarons. Per un regaró, dos galifardeus ajupits a la gatzoneta, que varaven una barqueta de paper, van veure com els dits, amb les falanges plegades, es disposaven a saltar per la reguera sonora empenyent-se amb el dit petit. Els nens es van quedar bocabadats. La barqueta, desemparada, va colpejar la quilla contra una llamborta i es va tombar. Uau! Van cridar tots dos xiquets i van començar a empaitar-los. Només l'extraordinària agilitat pianística va salvar els dits escàpols. Escampant esquitxos al seu pas, esquinçant-se la delicada epidermis amb les arestes punxegudes de l'empedrat, corrien a la velocitat de la passionata de Beethoven. I si aquelles llamordes rugoses haguessin estat les tecles d'un piano, haurien passat la mà per la cara als mestres més grans del passatge i del glissando. Tot d'una, van sentir que uns grunyits els encalçaven i una enorme grapa d'ungles llargues es va abraonar damunt les cinc cametes esmunyadisses. Els dits van caure boca amunt amb les ungles ensangonades i el diamant incrustat a l'anell del dit petit va topar contra el voral de la vorera. Damunt dels dits es va obrir la boca de grans ullals d'un gros guardià. Morts de por, els dits es van contraure convulsament, van pessigar el mur del gos i, havent guanyat uns segons d'avantatge, van arrencar a córrer ben lluny, esperonats pels lladrucs i els udols del gos. Primer, van trobar recer, nocturn, a la boca d'una cantonada. Quan era nit fonda va tornar a ploure, i els trapelles, rendits, es van veure obligats a plegar veles i van agafar, vagar pel bosc, empedrat, a la recerca d'un aixopluc. Rere la finestra entelada d'un semisoterrani titilava una llum. Enfilant-se l'un sobre l'altre pel marc humit de la finestra, els pobres trapelles van picar tímidament a la finestra amb el dit petit. No va respondre ningú. Al vidre hi havia un forat tapat amb paper. El dit índex va estripar-lo i els altres quatre van anar rere seu. Eren a l'ampit interior. L'habitació estava en silenci. A la taula de la cuina, col·locada sota la finestra, no hi havia ni una molla. Dins l'estufa de ferro, que s'aguantava sobre unes potes eixarrancades i corbes i tenia un llarg tronc que anava a parar a la xemeneia, traient fum uns carbons gris escarlata. Una dona i dos infants dormien plegats, arraulits i apinyats, en un catre de fusta. Tenien les cares primes, les parpelles closes, rugoses, gris-blaves, i els cossos coberts amb uns parracs tronats. Però, en un raconet de la cuixanera immaculada, engalanat amb la lluïssor i l'espurneig groc d'una llauna, seia el son amb un somriure sorneguer. Es fregava els ulls de maragda amb les potes palmípedes de vidre transparent i contava faules a aquella pobra gent. De les seves paraules va florir malesa rosa i a les taques de les parets, i la bugada estesa va començar a planar per l'aire sobre el cordill, en una filera de núvols blancs com la neu. Els dits es van asseure cerimoniosament a la vora de la taula per escoltar el son, i sota la seva parla suau van recordar la cadència d'un vals de Chopin. I mentre escoltaven, amb la seva imaginació, el vals de Chopin, els petits trapelles també van voler regalar alguna cosa a aquells pobres. El diamant de l'anell de torn que lluïa el dit petit inflat. Retorçant-se de dolor, van clavar les ungles esgarrades a la vora d'or. L'anell va dringar i es va quedar damunt la taula. Era hora d'anar-se'n. A la vora de la finestra despuntava el dia. El son va anar per feina, va baixar del coixí, va empaquetar els somnis i amunt i fora. Els dits el van seguir. Van sortir per la finestra amb una lleugera fregadissa del paper estripat i ja tornaven a ser al carrer. La neu humida de la primavera queia com estels blancs damunt el fang dels bassals. Els trapelles estaven tan esgotats que no van poder continuar caminant. Estrenyent-se contra l'empedrat fred, van ajuntar els palpissos i van geure raulits sota el vol silenciós dels estels blancs. I en aquell mateix moment van sentir que la terra granítica trontollava com una infinitat de tecles, fent retornar les blanques i les negres, irradiant sol per les falanges. L'esgotament semblava que no els trauria d'allí, però de sobte, amb tot el rebombori, uns dits gegantins i despietats s'acostaven ràpidament als trapelles. Un crític musical, l'endemà, va entrar corrent al despatx de Dorn amb un diari a les mans. «Llegeixi, llegeixi, senyor Dorn!» A la pàgina 8, a dins d'un cercle, el llapis vermell li deia: «Trobat 5 dits d'una mà dreta desconeguda. Informació de Singstrasse 7, apartament 54, telèfon 345, districte 19. Després de clavar una ullada a aquelles línies, Dorn va anar directe al rebedor, va agafar l'abric del penjarroba i va enfilar amb poca traça el canell dret dins la màniga. «Mestre, és aviat», es va afanyar a dir-li al crític. «I diu informació d'11 a 1, i ara són 3:15. A més, però ell ja baixava rebent les escales. Quan al cap de mitja hora el pianista Heinrich Dorn va veure els seus dits fugitius al fons d'una capsa de cartró forrada de cotó fluix, es va posar a plorar. Els dits inerts amb els palpissos junts eren una bola de forma al fons de la capsa. La pell, foradada i clivellada, estava coberta de brutícia. Les puntes, abans fines, ara eren grugoses, plenes de durícies i aplanades de manera repugnant. Les ungles estaven trencades, fetes malbé, i els plecs de les articulacions estaven ennegrits amb sang seca. «Són morts», va murmurar Dorn. Després d'haver dit que són morts, Dorn, amb els llavis esblanqueïts, va allargar amb poca traça el canell cap als trapelles inerts. Però a l'improvís, el dit partit es va bellugar tot just una mica. Dorn va cruixir les dents histèricament, va allargar el monyó fins a la capsa. Els dits, trontollant i enredant-se amb els flocs de cotó, es van aixecar lleugerament sobre les falanges tremoloses i doblegades i tot d'una, framents, van saltar fins al canell. Dorn reia i plorava alhora, a la falda sortint de sota la blancor dels punys i tenia les dues mans posades una al costat de l'altra, una amb els dits blancs perfectament curats, perfumats amb una colònia cara, l'altra gris, marronosa, callosa, coberta de pell aspre i esfilagarsada. Dues setmanes després es va celebrar el primer concert de represa d'un cèlebre cicle de Heinrich Dorn. El pianista va tocar de manera un xic diferent, sense els passatges enlluernadors d'abans, ni glissando fulgurants, ni melismes emfàtics. Era com si els seus dits reconeguessin a contracor el breu camí de les 7 octaves pavimentat amb tecles d'ivori. Tanmateix, en alguns instants, era com si els gigantescos dits d'algú, arrencats del teclat d'un altre món, i radiant sol per les falanges, reconeguessin les esquifides, estridents i trontolloses tecles del piano de cua. I aleshores, milers de pavellons auriculars inclinaven els colls cap a l'escenari. Però això només passava en moments puntuals. Els especialistes, un rere l'altre, abandonaven de puntetes la sala. Thank you. I fins aquí la lectura dels dits fugitius de Sigismund Krzyżanowski del volum El paper per la paciència, traduït per Marta Nin i editat a Coma Negra. Bé, ja he explicat abans una mica qui era el senyor Krzyżanowski, i amb aquest cognom tan fantàstic i que tant m'agrada repetir. I res, que si voleu més informació del llibre, bé, amb l'editorial, que és Coma Negra, la traductora, que és Marta Nin, el títol, que és El paper per la paciència, i l'autor, Krzyżanowski, no us costarà gaire de trobar-ne. Però en tot cas, si no, el dilluns passat a la cafetera, al programa dels matins de Ràdio La Selva, en vam parlar d'aquest llibre i vam explicar algunes cosetes més. Té un petit pròleg al llibre que parla molt breument de l'autor, Marta Nin, la traductora, que diria que a més de traductora fa una mica d'editora en aquest llibre. Doncs explica, presenta i explica el perquè d'aquesta traducció de Krzyżanowski, i explica algunes coses de l'autor, que és un autor relativament desconegut en l'àmbit de la literatura russa i que no es va publicar fins als anys de la gairebé de la perestroika, si no recordo malament, és així com ho explica el llibre. Doncs res, i la música que hem escoltat en aquests dits fugitius, en la història d'aquest pianista que se li escapen els 5 dits de la mà dreta i que els dits, no se sap molt bé per què, volen marxar i volen fer la seva, però de fet sembla que és una ben bé com una atrapalleria, no? Com una entremaliadura, perquè de fet al cap de no res d'haver-se escapat ja s'adonen que no, que allò no és el que volien, però clar, també s'adonen que és massa tard i llavors han de seguir aquestes peripècies, han d'anar en aquella mena de queixonet del Moines que hi ha a l'església, a la paret de l'església, dormen allí una nit, després en un altre lloc els empaiten uns brivalls, els empaita un cos i no se sap molt bé com, al final els troba algú i els guarda, i posa un anunci al diari dient que ha trobat 5 dits d'una mà dreta. I aquest anunci el llegeix a un col·laborador del pianista, de Heinrich Dorn, i li diu, i llavors els van a buscar i s'acaba tot fantàstic. Bé, de cop es pensa quan els veu que estan morts, però no, resulta que no, que un dels dits es mou lleugerament i llavors veu que encara són vius, es tornen a posar al seu canell, i després de tornar-ne a tenir cura i a tractar-los bé, doncs pot tornar a fer un altre concert. Això és el que expliquen aquests dits fugitius. Els contes de Krzyżanowski d'aquest volum són, la veritat és que bastant flipants, per dir-ho d'una manera. El següent és Biografia d'un pensament. I la veritat són una mica allò que diríem contes filosòfics, és a dir, que alguns d'ells són allò per llegir amb atenció i per meditar, si voleu. Però en tot cas, divertits i res, que molt interessants. Amb la música que hem escoltat, la sintonia d'entrada és el Despertar de Ruiz Gemàs, això ja ho sabeu. Després, 13 peces, Opus 76, número 2, estudi de Sibelius, interpretat per Olli Mustonen, un pianista que sembla de nom, no sé, suec, noruec, no ho sé. Després hem escoltat les variacions de L'Aci d'Arem la Mano, és una composició de Chopin, i l'intèrpret és Danil Trifonov. Em sembla que és, crec que ho vaig mirar un dia, no sé si era ucraïnès, un pianista ucraïnès. N'hem escoltat tres, i després hem escoltat la famosa marxa fúnebre de Chopin també. Després unes variacions sobre Carmen, i posa aquí, només hi posa el nom de l'intèrpret, que és Vladimir Horowitz, el pianista hongarès, em sembla, i no sé si les variacions són també d'ell. Després hem escoltat un vals de Chopin també, interpretat per Katia Bunyadtsevil, aquest ja sí que no sé com s'ha de pronunciar, i després hem escoltat un preludi de Chopin també, interpretat per Alexander Tago, i llavors la piano sonata número 3 de Mozart, interpretada altra vegada per Horowitz, el pianista, i d'un àlbum que tinc que a casa en CD i que en tinc molts records, que és Horowitz at Home, és a dir, el senyor Horowitz un dia doncs a casa seva amb el seu llampant piano de cua doncs va fer aquest enregistrament. I res, ja us he explicat el llibre, la lectura, la música que m'he escoltat, i res, ara ja només queda dir adeu. I direm adeu doncs, amb una altra peça d'aquest Hobbits at Home, que és un moment musical, l'opus 94 de Schubert, i res, que és una cançó que també em porta molts records i que em fa moltes gràcies escoltar i que de fet em sembla que l'he posat moltes vegades al programa. Doncs res, amb això ens acomiadem fins la setmana que ve. Res, que tingueu un bon dissabte, un bon diumenge, que acabeu bé el cap de setmana i que la setmana que ve sigui encara més fantàstica i productiva i tot el que sigui. Fins aviat.
Two. sí.
Eso que te falta cuando estás con él, que te mire, que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo.
Guarda tu secreto aquí en el corazón. Cuando mi boca se ve bien tu piel, no hay que ser fiel cuando ya no hay amor, no hay amor.
Es imposible que te quiera como yo.
Quererte como yo lo hago. Dios mío, que me perdone, pero si es pecado. Solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Juré que aquel día nunca olvidaría. Me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías. Pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Juré que aquel día nunca olvidaría. Me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías. Pero te volví a tener. La vida es una ironía.
I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Just like time, and they can't steal the love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love.
but it's over.